És la una del migdia.
A continuació us oferim la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona. Us hem ofert la Salve Regina Gregoriana a càrrec de la comunitat de monges del monestir de Santa Maria de Vallbona.
La vigència del pensament de Ramon Llull. El número d'aquesta setmana del Catalunya Cristiana prestem atenció a l'exposició La màquina de pensar, Ramon Llull i l'Ars Combinatòria. La mostra organitzada pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona vol donar a conèixer aspectes sorprenents i desconeguts del pensament lulià.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Ràdio Estel. Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts a Del camp a taula. La setmana passada vam parlar de castanyes a la secció del producte i també a la de producció agrària ecològica, en concret entrevistant en aquesta darrera a Joaquim Soler, de l'empresa Castanya de Viladrau SCP, empresa que està situada en ple parc natural del Montseny, el més antic de casa nostra. Ja ha passat la castanyada, però ens acabem d'assabentar d'una informació que vincula producció i investigació amb les castanyes. Així, la Diputació de Barcelona i l'IRTA de la Generalitat han signat un conveni de col·laboració per tal de potenciar el desenvolupament d'una activitat econòmica que per ella mateixa contribueixi al manteniment del castanyer com a espècie emblemàtica del Parc del Montseny. Cal assenyalar que tant Diputació de Barcelona com l'IRTA ja han col·laborat en la prospecció i selecció de castanyers autòctons que estan destinats a proveir els propietaris i viveristes de material seleccionat de castanyer de qualitat i lliure de fitopatologies. Per això, creiem que tot el que sigui potenciar els lligams existents entre aquestes dues institucions és positiu, perquè a més va en benefici d'un conreu com el castanyer i potència la sostenibilitat i un territori com el Parc Natural del Montseny.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
En aquest apartat de l'entrevista parlarem de com es presenta la collita d'oliva i sobre la situació del sector de l'oli a casa nostra. I ho farem amb el cap de la sectorial de l'oli i l'olivera de Gercoac, el senyor Lluís Gallà, i amb el responsable de la sectorial de l'oli d'oliva de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Antoni Galceran. En primer lloc, parlarem amb Lluís Gallà, el cap de la sectorial de l'oli i l'olivera de Gerc, que també és productor d'olivera. Bon dia, senyor Gallà, i benvingut al nostre espai.
Bon dia.
Com sempre, l'enganxo al camp, eh?
Bé, cadascú té la seva feina, no? Nosaltres ens dediquem al camp.
I jo la taula.
Heu d'anar trobant el camp i vosaltres a la ràdio, doncs esteu a la ràdio.
Bueno, seria en aquest cas del camp a taula. Jo estic a la taula i vostè està al camp. Amb la qual cosa fem el rodolí del programa. La primera pregunta que li faig és la mateixa de l'any passat, que és com es preveu la campanya d'enguany de la recollida d'olives, bona o dolenta a nivell productiu en general, i quina afectació ha tingut la sequera de l'estiu?
Tornem a estar el mateix una mica de l'any passat. A nivell productiu, calculem que hi haurà una producció a nivell de tot Catalunya del 65-70%, o vol dir que hi haurà un 35-40% de pèrdues per culpa de la sequera. Tots els camps que no tenen rec de suport o que no tenen rec, pues, com que hem patit un estiu molt, molt, molt calorós i les pluges han arribat, però com sempre, han arribat una mica tard i tampoc no molt abundant, abundants, principalment aquí al nostre sector i els sectors de secà. Però bé, hi haurà el 70%, doncs esperem que aquest 70%, en principi, per un costat ha fet que no hi hagués tanta producció, per l'altre costat també protegeix una mica per els problemes que a vegades hi ha d'atacs de mosca i que això fa que les olives caiguin i també perjudica la collita.
Però, en canvi, sempre quan és una collita més minsa, a vegades també és de més qualitat, no? O això no...
No té res que veure. Normalment el que fa que l'oli sigui de qualitat és que es culli una oliva sana, una oliva que no hagi tingut afectació de cap inclemència ni com per exemple pedregades, perquè tot el que fa que l'oliva empitjori i l'oli empitjori és que l'oliva, quan la culls, tingui defectes. Això és com la fruita. Una oliva és com una fruita o una taronja, que si té defectes, quan fas el suc de taronja, pues, els notes, els defectes. Pues, sí, com més natural, com més sana està l'oliva, més bé està. Llavors influeix pues, que si la culls més aviat és més verda, fa un oli més afruitat. Si la culls més tard, normalment culls una oliva més madura i fa un oli més dolç. Però que perquè sigui un oli dolç no vol dir que tingui que ser un oli de més baixa qualitat, o perquè sigui més afruitat vol dir que tingui que tindre defectes. O sigui, com més afruitada es cull, més verda es cull l'oliva, fa un oli més afruitat, més amb els gustos naturals de l'oliva, i no té res que veure que plogui o no plogui. Vull dir, aviam, si hi ha un problema de que plou molt poc, sempre l'oliva llavors madura abans, doncs vol dir que per anar bé s'hauria de collir abans.
I els preus com estan? Els preus que se'ls paga sobretot a vostès. Són més baixos els normals o és una lluita preus, de cada any?
Els preus que portem la campanya de l'any passat i en principi enguany per la previsió de collita que hi ha són els raonables. Jo sempre dic que, bé, si mirem a preus de lineals al consumidor, els hi ha pujat molt el preu, però són preus de lineal d'olis sempre de més baixa qualitat, i aquest oli de més baixa qualitat, com que no hi ha producció ni hi ha molta demanda, doncs això ha fet que el preu s'hagi apujat als lineals. Però, per l'altre costat, amb preus de denominacions d'origen, amb preus de productors que treballen amb marques pròpies i denominacions d'origen, doncs els productors han fet uns esforços aquests dos últims anys mantindre els preus, qual vol dir que els consumidors poden tindre uns olis de molta qualitat amb denominació d'origen a un preu raonable, que és el preu que hi ha hagut sempre, perquè s'ha estabilitzat el preu i els productors han fet un gran esforç de no pujar. Ara, els lineals, el consumidor ha notat els olis de més baixa qualitat que el preu ha pujat, perquè la producció no és alta, i com que la producció no és alta, pues, més aviat va buscat i l'exportació també està pujant.
I llavors aquest... vostè diu ara que s'està exportant... que està pujant l'exportació. A quins països s'exporta des d'aquí a Catalunya?
Bé, tot està exportant molt ja als Estats Units. Vull dir, abans els italians eren els que manaven amb l'exportació. Ara cada vegada, inclús als Estats Units, ja es parla que Espanya és la importadora cap allà d'oli. I ja s'està ja als Estats Units, i a Austràlia, i al Canadà. S'està també exportant molt a Xina.
Sí. Fa un moment parlava del consum de l'oli. L'oli d'oliva extra verge s'ha estancat o s'ha incrementat els últims anys? I sobre aquest oli de més qualitat, de denominació d'origen, cal fer campanyes de promoció?
Bé, cal fent. Això és una feina que hem de fer els productors i les denominacions d'origen. Se n'està posant en marxa alguna de campanya de promoció. Precisament em sembla que demà a Barcelona es fa el premi del millor oli de nacions d'origen Catalunya. Se farà l'entrega del premi. Em sembla que ho fan al Museu Arqueològic de Catalunya. Bé, s'està fent coses i els productors estem fent coses perquè la gent cada vegada ho coneguin més, i el que llavors pues, és decisió del consumidor consumir un oli més delineal o consumir un oli amb denominació d'origen i més proximitat, com podrien ser els de les cooperatives o dels productors que treballen amb denominació d'origen.
Perquè ara que sembla que diuen que estem remuntant la crisi econòmica, aquests anys s'ha notat que la gent ha mirat més preu que qualitat, o això és...
Sí, sí.
Ciència ficció.
Per descomptat que quan hi ha crisis i amb preus alts, el consum de l'oli a vegades se'n ressent. Hem estat de sort que aquesta última crisi, aquesta crisi que hem anat visquent, no hi ha tingut tanta afectació. No ha tingut tanta afectació, perquè la gent cada vegada és més conscient de que volen un producte natural, i l'oli d'oliva, encara que sigui amb més baixes qualitats, és un producte natural, és un producte que va, tal com diu el programa del Camp a Taula, i té cada vegada més reconegudes les virtuts, pues, que és bo per la salut. És un uns estudis que hi ha cada vegada més de metges que donen les qualitats de l'oli, i la gent, pues, aviam, ara també cada vegada més trien pagar una mica més per tindre un producte de consum natural i bo.
I la normativa aquesta que es va aplicar de la Unió Europea, dels restaurants, de l'envàs que no es podia reomplir, tot això s'ha estat aplicant correctament o... Però no s'ha parlat més, es va parlar... I jo a vegades, quan vaig a algun restaurant, veig que sí, que no.
La normativa hi és, el que passa que... Per altre costat, jo suposo que les inspeccions han fet les que s'havien de fer, però com que també amb la mateixa normativa es va dir que per dir d'una manera, si es posaven olis d'oliva amb vinagres o citrilleres i es podien posar, pues, amb fulles de llorer o amb romer o amb all, que ara també hi ha algunes marques comercials, pues, que fan olis d'oliva amb gustos diferents, doncs els deixava una mica de que si hi havia això ja no era un problema, qual vol dir que no hi havia cap tipus de sanció ni cap inspecció. Però bé, jo sóc partidari de que és millor que la gent coneguin el producte i el triïn pel seu propi peu, i que els restaurants realment, quan fan la promoció de que els agrada treballar amb producte de proximitat, que sabem que sempre és producte més fresc, és producte... Cada vegada, amb grans productes que tenim aquí a Catalunya, pues, la veritat és que els restauradors ens donen suport, i l'oli d'oliva també, en principi, va ser un dels primers que els restaurants van començar, principalment els restaurants, pues, de més qualitat, no? Perquè amb olis de qualitat, pues, també són, valen més preu. Bé, jo crec que ha de ser una cosa que l'ha de triar el consumidor, i les imposicions no he cregut que mai siguessin bones. Però bé, se n'anen treballant, va sortir aquesta normativa perquè Itàlia i Portugal la van posar, i Espanya també es va voler aplicar. Bé, hi ha restaurants que ho fan i hi ha restaurants que no ho fan. És una decisió que han de prendre ells, però també és una decisió que els consumidors, quan anem als restaurants, de la mateixa manera que demanem vins de Catalunya o vins d'aquí del país, pues, també hem de saber demanar, que ja us ho he dit jo moltes vegades, i almenys és una de les coses que m'agrada promocionar, és que cada vegada més a les taules, a més de que pugui haver un vi de qualitat, pues, la gent pugui tastar olis de qualitat, que només aquí a Catalunya sol tenen 5 denominacions d'origen, amb varietats diferents i amb olis diferents, de molt bona qualitat, i amb uns preus molt, molt, molt raonables per la qualitat que tenen. Bé, fora bo que els restaurants agafessin i comencessin a posar dues o tres marques d'aquestes denominacions d'origen que tenim, i que la gent, quan arribin a taula, puguin disfrutar i puguin saborejar aquests olis que tenim de tanta qualitat aquí a Catalunya.
Ja per acabar, com està la relació amb el Ministeri, tenint en compte que la ministra ha estat gairebé un any en funcions?
Bé, sempre hi ha coses. Nosaltres hem tingut bastant problema i amb això, pues, per exemple, amb les assegurances. Ara també tenim problema que segurament, pues, els costos de les assegurances pujaran més del que haurien de pujar, perquè ja és una cosa complicada, almenys amb el sector de l'oliva. Però en general, tot bé més, la PAC nova s'ha aplicat raonablement bé. Amb lo de les ajudes agroambientals tenim una mica de problema, perquè s'han baixat molt les ajudes que hi havia, i hem demanat sempre, pues, que tinguessin consideració, perquè moltes vegades, pues, aquestes ajudes sembla que no et diu, caram, van ajudes al camp i sembla, però moltes vegades aquestes ajudes van lligades amb, per exemple, amb el de l'oli. L'any passat denunciàvem, pues, que la Unió Europea va permetre portar oli de Tunísia i va permetre, vull dir, moltes vegades el camp ens serveix de canvi a nivell d'altres accions polítiques, i per això aquestes ajudes hi són. Des de l'Unió Europea, i nosaltres hem estat el que més o menys hem pogut tindre problemes, que hem sigut atesos, que encara que estigués en funcions, vull dir, ens han atès i n'hem parlat, i a vegades hem aconseguit coses, a vegades n'hem aconseguit. Ells han fet la seva feina, encara que estigués en funcions.
Bueno, això com sempre. Doncs agraïm a Lluís Gallà que ens hagi parlat del sector de l'oli a casa nostra.
Molt bé, moltes gràcies i bon dia.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
Ara li toca el torn a Antoni Galceran, responsable de la sectorial de l'oli d'oliva de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FECAC. Hola, senyor Galceran, i gràcies per haver-nos pogut atendre.
Hola, gràcies a vosaltres.
A nivell de les cooperatives agràries, com es presenta la collita d'enguany? La sequera de l'estiu ho ha fet molt mal, i la meteorologia d'aquesta tardor, com s'ha comportat? Perquè ha plogut bastant.
Bé, en general, la collita es presenta bona. A nivell general, quasi un 30% superior l'any passat. Tot i que s'hauria de diferenciar per zones. El Baix Ebre Montsià, que és la zona més productiva de Catalunya, sí que puja molt. Però, per exemple, les zones de Garrigues i de Siurana, més aviat baixa, quasi un 30%. Lo de les pluges, la sequera va ser important. Són quasi 5 mesos sense ploure, entre el maig i quasi l'octubre. I, evidentment, ha influït molt, especialment on no hi ha rec de suport, que són moltes de les zones oliveres de Catalunya. La tardor ha plogut, sí, però no ha acabat de pal·liar la sequera que hi havia abans. I sí que ha millorat la collita del que hauria sigut si no hagués plogut, però tampoc ha arribat a recuperar-se als llocs on ha baixat.
Llavors, parla d'això del rec de suport. S'ha d'implementar més rec de suport? És possible implementar més rec de suport en aquestes zones?
És evident que és necessari, i la prova és enguany, i no és aquest any només, sinó que el canvi climàtic, la sequera, sembla que cada vegada seran més pronunciades. I s'està fent el Segarra-Garrigues, a poc a poc, i altres zones s'està implementant el rec. I ja dic que és molt necessari. És un rec de suport, no és molta quantitat d'aigua, però per l'oliver és molt important.
Hi ha molt estoc d'oli acumulat o aquest s'ha venut a molt ritme, un guany?
No, l'estoc és més cosa d'altres zones molt productives, com poden ser Andalusia. A nivell català, en aquestes alçades hi ha unes petites quantitats per enllaçar campanya fins que ja comença a arribar l'oli nou. Normalment ja les vendes són a bon ritme, la part que es ven a l'engròs també ja s'ha tret, i ja dic una mica de part de detall per acabar d'enllaçar campanya fins a l'oli nou.
Sobretot tenint en compte que moltes cooperatives estan on Cristo va perdre el barret, per dir-ho d'una manera, allò estan allunyades i estan difícils d'accedir. Suposo que això fa que hi hagi d'haver alguna cosa d'estoc d'oli, no? Perquè, clar, ja que la gent accedeix fins allà, almenys que trobi oli, no?
Sí, d'oli, en principi, tothom n'hi té. Ja dic, de campanya passada. Ja imminentment hi ha de campanya nova. Aquesta és una cosa imminent, perquè la campanya va començar, en alguns casos, a mitjans d'octubre, en els primers, i en els altres ja està començant aquesta setmana. Vull dir que en poc temps hi haurà l'oli nou a les cooperatives.
L'oli és el producte estrella de moltes cooperatives, no?
Sí, és el cas de Tarragona i Lleida, sí.
I un atractiu. Bueno, és que és la zona on hi ha més cooperatives de tot Catalunya.
Sí, exactament. Tarragona i Lleida on hi ha més cooperatives i és on hi ha més cooperatives d'oli. Tot i que diversifiquen. Moltes d'elles, com ara el Camp de Tarragona, és típic que tinguin fruita seca, en cas l'Avellana, a la part de Lleida tenen l'Ametlla, i altres tenen oli i vi, també. Diversifiquen en els dos aspectes, o inclús tres, a vegades. Però sí, bastantes en l'oli és la producte estrella, evidentment, tant a Tarragona com a Lleida. Sí.
I el mercat d'aquest oli, perquè havíem parlat amb altres vegades del tema de la comercialització, que la venda, la pròpia cooperativa, això, bueno, ja hi ha molta gent que hi va, però també per trobar aquest oli en botigues, sobretot en una ciutat com Barcelona...
Sí, cada vegada hi ha més botigues que aposten per la proximitat, pel quilòmetre zero, per les denominacions d'origen, i es pot trobar cada vegada més, eh? I inclús amb algunes cadenes de supermercats una mica grans. El detall de la proximitat és la manera de sortir també dintre de cada cooperativa, és molt important. I també hi ha una part que marxa a l'engròs, aquesta s'envasa en altres llocs, o... i també l'exportació. L'exportació també és important, no molt en quant a quantitat, per desgràcia, a poc se va augmentant, sinó també molta diversitat. S'està exportant cada vegada a més països diferents.
Però també, com que s'està exportant, suposo, un oli de molta qualitat, també es pot posar valor afegit, no?, amb aquest producte?
Sí, és evident. La manera millor per tots els que produïm oli és l'envasat, és el detall, és la venda. Evidentment, l'engròs sempre té un valor inferior.
Perquè, per tant, sí, no, amb aquesta línia, els darrers anys s'ha notat una millora, bueno, no vol dir que estigués malament, eh?, però una aposta per i sobretot les cooperatives, no?, les cooperatives que es parlava sempre d'anar amb botes o, bueno, amb les... garrafes, no? De...
Sí.
I cada vegada és molt més, doncs, envasos de vidre, molt més ben presentats...
Sí,
que,
sí.
També s'ha fet un canvi, no?
Sí, el canvi sí, s'està fent. I és una progressió lenta, tampoc de la nit al dia canvia totalment, però sense aturador. Tot i que tots voldríem més, encara, que es vingués més al detall.
No,
aquí hi ha dos factors, que un que va a favor i un que va en contra en els últims anys. El que va a favor és, ja dic, l'apreciació i el coneixement de part dels consumidors dels productes de denominació d'origen, de proximitat, de qualitat, quilòmetres zero, totes aquestes coses que estan molt, quasi podríem dir, de moda. L'altra part que no va també és la crisi que hem tingut i que encara tenim d'aquests anys, que fa que aquest producte, que té un valor una mica més afegit, doncs hi ha altra gent que es passi a olis de vegades més barats.
Però això que parlàvem de les denominacions d'origen, que a Catalunya hi ha 5 de l'oli, vol dir que s'ha fet una clara aposta per la qualitat, reiterant el que parlàvem abans, no?
Sí, sí.
Des dels productors i les cooperatives, no?
Sí, sí, sense cap dubte, a nivell català hi ha 5 denominacions d'origen, cada una amb les seves característiques varietals, amb arbequina, garriguera i siurana, per exemple, a l'Empordà hi ha la varietat Argudell, a la Terra Alta la varietat Empeltre, el Baix Ere Montsià, la Morrut, la Sevillenca i la Farga, són les varietats que tenen cada denominació d'origen, i donen uns olis de molt bons, de qualitat, sempre, i amb les seves característiques cadascun. I l'aposta ha sigut clara. Catalunya és majoria el que està dintre de denominacions d'origen i el que està dintre de cooperatives, i és aquesta l'aposta. No la gran producció, l'engròs, com altres zones, sinó la qualitat.
El que passa que a vegades en els grans lineals competir amb marques, bueno, com diu vostè, d'aquestes més conegudes que s'anuncien per la televisió, és bastant difícil, no? A vegades és complicat, no?, tot això,
sí,
competir...
Sí, és complicat perquè no podem oferir el preu que ofereixeran aquestes marques blanques de distribució, perquè la manera de produir és una altra, és més artesanal, és més complicada, i és més complicat d'oferir uns preus molt baixos, però la diferència de qualitat sí que sabem tots que hi és, i cada vegada el consumidor creiem que ho apreciem cada vegada més.
I el futur del sector, com el veu? Parlava al principi del tema de la collita enguany, com es presentava, de la sequera, del canvi climàtic, que cada vegada s'està, bueno, veient més aquest canvi climàtic.
Sí.
Com es veu el futur del sector? També hi ha relleu generacional al darrere, o com amb altres sectors, bueno, la cosa està una mica complexa?
És un tema bastant complicat. I és comú a tots els sectors agrícoles, o sigui, no parlem només de l'oli, sinó en tots els sectors agrícoles, si rasques i entres a fons, tothom dirà sempre que el relleu generacional és complicat. Sabem els temps que vivim i és una feina que necessita molta dedicació, molts dies de treball, moltes hores, molt treball de sol a sol, i els joves n'hi fugen una mica, ja des de fa molt temps. Però el sector, sí, li ve en futur. Estem parlant de qualitat, de valor afegit, de detall, d'afegir les demissions d'origen. Jo creiem que hi ha futur. El que passa és que, com en tots els sectors, hi ha una concentració més de la producció de menys mans, en aquest cas, seria. O sigui, que els productors són cada vegada una mica més grans, a poc a poc, agafant potser les terres que deixen la gent gran, i difícilment també n'hi ha, però pocs joves que s'apuntin al carro de continuar.
El que passa que potser si es va augmentant tot el que són el tema del regadiu, del rec de suport, de que totes aquestes coses que també ajudarà molt la formació, no?, que s'està fent també amb les escoles.
Sí,
la Federació
sí,
també això... col·labora en projectes amb el Departament d'Agricultura en formar joves emprenedors també.
Sí, sí,
Vostès amb això són pioners, justament,
sí.
la federació, amb el, juntament amb el departament.
Sí, s'ha fet el tema dels joves grangers últimament, i altres, sí, altres coses, informació molt... És molt important, sí, evidentment, la formació. L'ideal podria ser que els pagesos del futur haguessin passat per escoles agràries, i ja no dic que quan haguessin de ser enginyers agrícoles ja seria perfecte, no? I és veritat que sí, que potser seran no tanta quantitat com anteriorment, però estan més formats, més preparats, i això pensem serà molt important pel futur del sector, sí que és veritat.
Des del Departament d'Agricultura, com estan les relacions amb el sector en aquests moments? Ara que la consellera gairebé porta, i el seu equip, porten gairebé, bueno, un any.
Sí.
No ben bé, però...
Les relacions molt bones i les intencions, com sempre, molt bones, però sempre topem el mateix, que hi ha molt poc pressupost. Des del món agrícola sempre reivindicaríem que el pressupost fos més elevat, en el tant per cent és el departament que té menys pressupost. Sabem dels moments que estem passant, sabem dels moments pressupostaris que estem passant, però la nostra reivindicació sempre serà que s'augmenti una mica el pressupost agrícola. Hi ha intenció en els nous pressupostos que s'aproven d'augmentar una mica, però per nosaltres sempre serà poc el que es farà, perquè creiem que hi ha moltes necessitats i ja dic, la relació no, és bona, és cordial, hi ha sinergies conjuntes a l'hora de parlar, intencions, però s'haurien de, potser, posar més al damunt de la taula amb més pressupost i fer-ho realitat.
És que el problema amb aquest sector, a més, és que si es dona major dotació pressupostària, estem parlant que després al darrere hi ha més de 30 subsectors, amb la qual cosa a l'hora de repartir és complicat,
sí,
no? I clar,
sí,
prioritzar quan venim d'una situació de crisi, de preus en molts sectors, també pues, inclemències meteorològiques, és complexa, no?, el repartiment també. Vull dir que la partida que ha de pujar és bastant elevada per poder compensar.
Quan hi ha menys recursos és quan s'han d'optimitzar millor, tots ho creiem,
sí,
això. O sigui que s'han de repartir en funció de les necessitats reals. Si hi ha menys incorporació de joves, pues, però s'ha de potenciar. Les realment incorporacions que siguin amb una viabilitat de futur i per fixar pagesos al territori i totes aquestes coses, evidentment, creiem que s'ha de potenciar i potser prioritzar, potser més prioritzar, però pel que realment siguin unes ajudes que vagin a tindre viabilitat per a aquests que volen tirar endavant.
I ja per acabar, vostè creu que la Unió Europea recolza prou el sector de l'oli?
Bé, a la Unió Europea tenim uns ajuts de la PAC, de la famosa Política Agrària Comuna, que són importants i necessaris en el món de l'oli, però també són els que hem sofert més retallada en els últims anys, fins a un 14% en el nou període de 2014-2020, un 14% de retallada. A més, si parlem a nivell català, no són de les zones amb menys nivell d'ajut, amb més nivell d'ajut, sinó al contrari, menys. Els ajuts més grans van a grans explotacions d'Andalusia, que això tots ens en sabem dos. I bé, sí, hi ha realment, però cada vegada menys, i els pressupostos cada vegada se retallen més.
Però a part de que és important, evidentment, els ajuts, però potser s'hauria de fer polítiques concretes per a zones concretes, no? Perquè, clar, fer per tot Espanya quan hi ha llocs de producció molt diferents, les polítiques inclús, eh?
Sí, però és molt diferent. Això sempre té competències a nivell europeu, Brussel·les, que és el que marca la pauta, però també a nivell estatal, el Ministeri,
sí.
I Catalunya difícilment pot té part de decisió amb aquestes decisions. I això fa que s'arrosseguin aquestes, per nosaltres, injustícies d'ajuts molt, un nivell d'ajuts molt alt en certes zones i baix en altres. No som només Catalunya, sinó altres zones també de l'Estat, que estan una mica discriminades en aquest sentit.
Doncs moltes gràcies, senyor Galceran, per haver-nos parlat del sector de l'oli des del món cooperatiu.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel, posem les passions humanes al descobert a les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg entre Fèlix Riera i un dels pensadors catalans amb més pes i presència internacional de l'actualitat. Les passions segons Rafael Argullol. Un diàleg únic i irrepetible cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel. Aquest diumenge, el joc.
Vols posar el teu granet de sorra i ajudar els nostres mitjans a continuar amb la seva tasca? Doncs prova sort amb nosaltres. Compra ja les teves participacions per la Loteria de Nadal del número que tenim a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el 59.605. 5 euros per participació, dels quals un serà la teva aportació. Tens temps fins al 13 de desembre. Passa per Ràdio Estel a buscar la teva sort. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació al 93 409 27 70 i a loteria@radioestel.cat. Del camp a taula.
Els preus agraris. Aviram.
A la llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja s'ha fixat a 0,95 euros al quilo i el groc viu a 1,09 euros al quilo, repetint les dues cotitzacions respecte a la darrera setmana. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,62 euros al quilo i el groc canal a 1,65 euros al quilo. Els dos preus es mantenen en relació a la setmana anterior. La gallina pesada ha marcat 0,22 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo, repetint les dues cotitzacions respecte a la darrera setmana.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL de més de 73 grams ha cotitzat a la llotja de Bellpuig a 1 euro. A la categoria L de 63 a 73 grams a 0,74 euros. A la M de 53 a 63 grams a 0,66 euros. I a la categoria S menys de 53 grams a 0,46 euros. Tots aquests preus es mantenen en relació a fa 7 dies.
Vaquí de carn.
El vaquí de carn creuat femella de 180 a 240 quilos per canal s'ha fixat aquesta setmana a Mercabarna i a Mercolleida a 4,19 euros a la categoria E, a 4 euros a la U, a 3,69 euros a la R, a 3,30 euros a la categoria O. Totes les cotitzacions repeteixen respecte a la darrera setmana.
Ubi.
El xai de menys de 10 quilos i mig ha cotitzat a 9,20 euros el quilo per canal a l'escorxador de Mercabarna, el de 10,6 a 12 quilos a 8,80 euros el quilo per canal i el de 12,1 a 14 quilos i mig a 7,80 euros el quilo per canal. El cabrit ha marcat 12,60 euros. Tots els preus es mantenen en relació a la setmana anterior.
Conill.
El conill jove de 1,750 a 2,200 grams s'ha fixat a la llotja de Bellpuig a 2 euros.
Del camp a taula. L'actualitat.
S'acaba de celebrar el primer congrés sobre transhumància i camins ramaders de Catalunya, a la cloenda del qual la consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, va anunciar que el seu departament iniciarà l'any vinent la catalogació dels camins ramaders de Catalunya, una xarxa que compta amb més de 20.000 camins. Per saber-ne com ha anat aquest congrés, conversem amb Marc Riera, director de la Fundació del Món Rural, entitat que ha organitzat aquest esdeveniment conjuntament amb l'Institut de Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i l'Aran. Bon dia, senyor Riera.
Bon dia.
El tornem a tenir aquí als estudis i ara per parlar d'aquest congrés que el dia que el vam entrevistar ens anunciava que es faria i com que el temps vola ja s'ha fet.
Efectivament, sí.
Quina valoració fa d'aquest congrés? S'han complert les expectatives de l'organització?
Nosaltres estem molt, molt, molt satisfets de com ha anat el congrés, aquest congrés transhumant que hem fet amb diferents seus, primer a Lleida, després a Santa Margarida i als Monjos i finalment a Tremp. I estem molt contents perquè en global han estat més de 130 persones que han assistit que han participat del congrés. Hem tingut més de 25 comunicacions vinculades o de gent que ha volgut dir coses sobre temes concrets de cadascun dels dies del congrés. El primer dia era sobre els camins com a infraestructura, el segon dia era sobre usos complementaris i el tercer dia era sobre l'activitat ramadera pròpiament. I això ens sembla que sobre un tema tan específic aconseguir que hi hagi 25 persones o entitats que tinguin, vulguin dir alguna cosa específicament, doncs ens sembla molt rellevant. I finalment, doncs estem molt contents perquè ha sigut una oportunitat de trobar-nos gent d'àmbits diferents i compartir la feina amb l'objectiu comú de posar en valor l'activitat ramadera transhumant i la infraestructura dels camins ramaders com una oportunitat econòmica de desenvolupament local ja sigui per l'activitat ramadera pròpiament, com també pels usos complementaris que s'hi poden desenvolupar.
Sí, tot això que he dit està molt bé, però cada vegada queden menys ramats i sobretot menys pastors. S'ha parlat d'això també dins el Congrés?
Sí, el tercer dia es va centrar, el tercer dia que vam fer a Tremp, es va centrar en l'activitat ramadera pròpiament i es va posar de manifest sobre la taula doncs, que el sector de la ramaderia extensiva doncs, està passant per un moment molt complicat, amb moltes dificultats i molts reptes, i es va veure doncs també que és un sector que pot tenir que té present i futur amb molts reptes però que per, hi ha oportunitats per saltar o per solucionar aquests reptes que poden passar per iniciatives de posar en valor el producte final, és a dir, la carn d'aquesta vinculada en aquest tipus de ramaderia, aconseguir que d'alguna manera es modulin una mica les ajudes europees que hi ha per que s'adaptin més a la ramaderia extensiva, aconseguir una mica que els ramats tinguin més fàcil doncs, el poder fer l'activitat transhumant i el poder accedir a mesures de sanejament o a mesures de suport de gestió que els hi permetin doncs, també professionalitzar-se i accedir a terres de pastura d'una manera més senzilla. O sigui, es va veure doncs, que hi ha una sèrie de reptes que cadascú des del seu àmbit pot mirar d'intentar resoldre i també des de l'àmbit del consum. És a dir, si nosaltres com a consumidors doncs, anem consumint cada vegada més o intentem consumir carn de ramaderia extensiva, per exemple, carn de xai, doncs d'una manera no tan esporàdica com fem ara, sinó d'una manera més contínua, i podem saber o exigir doncs, que aquest xai sigui de proximitat, doncs tot això reverteix en que els nostres ramaders doncs, tinguin més garantida la seva continuïtat.
Hi haurà una segona edició? O... Encara és molt aviat.
Encara és un pèl aviat perquè estem tot just de ressaca, per dir-ho així, d'aquest primer congrés. Per nosaltres sí, perquè i lligant amb la primera pregunta si estàvem satisfets de com ha anat, doncs com que ho estem molt i hem vist que hem omplert un espai on molta gent tenia ganes de parlar i molta gent tenia ganes d'explicar coses en relació a la transhumància i als camins ramaders, doncs jo crec que sí que hi haurà una segona edició. El que no sabem és quan, si serà segurament l'any vinent, segur que més aviat no, perquè deixarem un temps per pair els resultats del Congrés, però no sabem si serà d'aquí 2 o 3 anys quan hi haurà aquesta nova edició, però creiem, per tal com ha anat, que pot ser interessant que hi sigui. Però precisament per això, perquè tots ens hem encomanat deures i tots volem seguir estirant el fil del que hem anat parlant en el Congrés de cara a seguir treballant per això, per posar en valor l'activitat ramadera i els camins ramaders com a infraestructura de país.
I en 20 segons, què li sembla l'anunci de la consellera que el Departament d'Agricultura començarà la catalogació dels camins ramaders de Catalunya?
Doncs ens sembla un pas molt interessant. És un compromís que, d'alguna manera, doncs, els camins són una infraestructura que són patrimoni de tots i el primer pas per poder-los posar en valor és classificar-los i saber que tenim. Per tant, és un pas endavant molt important. I en paral·lel doncs, s'han de fer passos en les altres dues direccions, és a dir, en seguir promocionant la ramaderia extensiva i també en la promoció dels camins ramaders com a eines de desenvolupament local.
Doncs agraïm a Marriera que ens hagi atès i parlat del primer congrés sobre transhumància i camins ramaders de Catalunya.
Moltes gràcies a vosaltres.
Del camp a la taula, els dissabtes a 1 del migdia a Ràdio Estel.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
El producte.
En aquesta secció que oferim amb la col·laboració de Mercabarna, conversem en primer lloc amb Josep López, del Mercat Central del Peix. Bon dia, Josep, i benvingut de nou al nostre espai.
Bon dia, Isidre. Un cop més a la vostra disposició.
Aquesta setmana parlarem d'un producte en especial. De què ens parlaràs, d'un peix o d'un marisc?
Pues us parlaré d'un peix que és molt gustós i molt bo, que és el moll. moll Roger, més conegut per Salmonete. Mira, el moll és un peix que pertany a una família que es diu els molidos, i n'hi ha dos tipus d'aquest peix. N'hi ha el moll de roca i el moll de fang. El cos que té és allargadet, aplanat als laterals, té una talla mínima d'11 centímetres, i el seu color varia en funció de la profunditat i de l'època de l'any, tenint en compte de que el moll de roca és més fosc i el moll de fang és... Perdó, volia dir, el moll de roca és més lustrós i el moll de fang és una mica més fosc. Acostuma a tenir una mesura, els que són més grans, de 40 centímetres, i pots arribar a passar un quilo. Què puc dir-te més? Com el seu nom indica, es troba en fons de sorra i de fang, mentre que el moll de roca es troba en fons roquers. Tots dos se situen a una profunditat de fins a 120 metres. És un peix que abunda molt a la Mediterrània i les comunitats banyades per el mar són les que més aprecien aquest peix i, per tant, les que més ho incloien dins dels seus àpats populars. Els grecs i els romans apreciaven molt aquest peix per el seu agradable sabor i, a més, el van mitificar per la seva capacitat d'adquirir tonalitats més fortes i més intenses a mesura que s'acosta al moment de la seva mort. O sigui, quan el peix comença ja a morir, el color vermellós aquest que té queda més pronunciat i és més lluent.
I és un peix que es troba molt a les peixateries, aquest?
Sí, acostuma a haver-hi bastant. Amb això el mercat acostuma a estar ben sortit, també.
No, ho dic, aviam, jo és que sóc molt de lluç, de rap i sardines.
Sí, bueno, és que amb aquest peix et trobes amb un problema, que té molta espina. I això no és el que t'agrada a tu.
No. A més, les trobo totes, eh?
Bueno, aquest peix pues, té un alt contingut de fòsfor, de potassi, de magnesi i iode, i supera la majoria, amb el iode, supera la majoria dels peixos. Amb aquest mineral, pues, és importants funcions, és indispensable per al bon funcionament de la glàndula tiroide, que regula numeroses funcions metabòliques del cos. I per últim diré que el moll posseix un atractiu important en la seva presentació si es serveix en si. No obstant, és un peix que, bueno, conté moltes espines, com he dit abans, perquè resulta impossible que els nens el puguin menjar d'aquesta manera. És més útil que li podem oferir amb filets i sense espines, juntament amb patates o una mica de salsa de tomàquet, o verdures a la planxa, o inclús amb papillota. I una bona manera d'aconseguir que els més petits consumeixin aquest tipus de peix i fer-lo amb tranquil·litat és esmicolar-lo com a ingredient d'una lasanya, canelons, croquetes, pebrots, truites i acompanyat d'un plat d'arròs.
No, és que el peix té això, que es pot aprofitar tot, realment.
Exacte.
I quan parlaves i deies... Que, quan has dit fòsfor, jo me'n recordo quan era petit que m'ho deien... Jo menjava molt poc peix i sé que el metge m'ho deia, no? Deia, sobretot l'endocrino, diu, ha de menjar fòsfor. Per tant, ha de menjar peix.
Sí, o sigui, jo que...
I per això ho vinculava ara quan has dit, i veus com...
Sí, estava vinculat. És que nosaltres de petits es podien dir allò de té que menjar fòsfors i agafava una cerilla i
mossegar-la. Sí, sí.
No?
Jo feia la conya aquesta i em deien que no la fes. Doncs moltes gràcies, Josep,
com sempre. Al contrari.
I tornem a contactar la propera setmana per saber quin peix i marisc haurà estat el més comercialitzat aquí.
Estupendo. Com sempre ha sigut un plaer.
Gràcies.
Fins una altra.
Tot seguit, parlem amb Susana Espuro, del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Susana.
Bon dia, Isidre.
Doncs ja tornem a ser aquí, a que ens parlis d'algun producte.
Molt
sé
bé.
Que avui tens un, per parlar de les seves característiques i curiositats.
Sí.
Es tracta d'una fruita o una hortalissa?
Una hortalissa, aquest cop.
Molt bé, i de què ens parlaràs?
De la col.
I què hem de saber de la col?
Bueno, a veure...
Que no sabem ja.
A veure, la col es creu que la col silvestre va ser portada a Europa aproximadament l'any 600 abans de Crist per grups nòmades celtes. Es conreava a les antigues civilitzacions gregues i romanes on consideraven una panacea, ja que era capaç de... la feien servir per tractar diversos problemes de salut. No està clar de quan i on es va desenvolupar la col que coneixem avui en dia. El que sí sabem és que es conreava aquest vegetal al nord d'Europa, Alemanya, Polònia i a Rússia, on es va convertir en un vegetal molt popular a les cultures locals. Als italians se'ls atribueix el desenvolupament de la col arrissada, i els països de Rússia, Polònia, Xina i Japó són alguns dels principals productors de la col de l'actualitat. i cap als Estats Units va anar a mans dels colons alemanys, que són els que van introduir la col als Estats Units. I aproximadament el 65% de la producció s'obté a Àsia.
Mm-hmm. Potser tots aquests països que dius és perquè està relacionat també amb el fred, no? O sigui, sí. No està tan relacionat amb l'estiu, i potser tots aquests països que dius estan més, bueno, Alemanya, Rússia, sí. Temperatures més fredes, no?
És un producte que ve més de gust amb el fred, mm-hmm. no? A l'estiu potser sí. La col no és, sí que es consumeix, però no té el consum que té durant l'hivern.
A part, el que parlàvem fora micro, que comentàvem de tipus trinxat, no?
Sí.
A més, acompanyat amb patates, sí. Amb cigrons, amb alguna rosteta... Vull dir que...
A veure, la gent normalment la consumeix o crua, cuita, saltejada... Mm. Hi ha gent que la fa en sucs, fermentada o en amanides, però bueno, la majoria de gent, o el plat així més conegut, potser és el trinxat, mm-hmm. no? Sobretot que el mengem a l'hivern, bueno, a mi m'agrada molt, no sé.
Sí, no... Home, si parléssim amb els nostres oients, segur que la majoria diria que li agrada molt i que l'ha provat.
A veure, una altra de les curiositats així que n'hi ha és que els grecs i els romans els atribuïen propietats medicinals i es feien servir amb diferents malalties. Des del seu ús extern contra contusions, nafres o cremades, fins a l'ús intern com a afeccions respiratòries o estats nerviosos. Mm-hmm. La col és bona, rica en vitamines, minerals i fibres, o sigui que, no sé, potser no és un producte, que és el que hem parlat altres vegades, que als nens potser els agrada molt, però bueno, que està bé de consumir.
Bueno, totes les verdures són recomanables, totes.
Totes, sí.
I les fruites igualment, eh?
Algunes costa més de menjar que altres, no? Però aquesta...
Però és el que dèiem, barrejades i... Bé, hi ha moltes que es barregen, no?
Sí.
I alguna cosa més podem dir o ja...
En un principi, no. Això són les característiques principals de la col.
Doncs gràcies, Susana. I tornem a contactar d'aquí 7 dies per conèixer de primera mà els productes que hauran estat més comercialitzats en aquest gran mercat central, com sempre, perquè ens ho expliquis... No t'he preguntat ja, perquè suposo que aquesta setmana, entre que hi ha hagut un festiu pel mig i tot, suposo que teniu de tot.
Sí, 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 de moment, i com que el temps encara és bo, no tenim mancança de cap producte, no? Que ara potser a l'hivern les hortalisses són les que més ho noten. Quan hi ha aquestes gelades és quan falta algun producte, però de moment el mercat està ben proveït.
Sí, llavors es veu en els preus que exacte, vas a buscar mongeta i està a 8 euros al quilo.
Exacte, sí, sí. De moment el temps ens està aguantant.
Doncs reitero, moltes gràcies, Susana, i fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Fins aquí la nostra secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
En l'apartat del plat oferim receptes de temporada elaborades des del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Mercè, què tenim avui?
Doncs, Isidre, avui us porto un arròs a la cassola amb llenegues.
Molt de l'època i amb les pluges que hi ha hagut, espero que hi hagi moltes llenegues. Quins ingredients caldran?
Vinga, agafeu bolígraf i llibreta i preneu nota, perquè els ingredients que necessitaríem per 4 persones són 300 grams d'arròs, 200 grams de ceba, 4 grams d'all, julivert picat, 120 grams de costella de porc, 80 grams de salxitxes, 2 carxofes, 60 grams de pèsols, 120 grams de llenegues, 4 culleradetes d'oli, brou d'au, sal i pebre.
I ara com elaborem aquest arròs amb llenegues?
Doncs és ben fàcil. En primer lloc, es renten les llenegues i es tallen en quarts. I si són prou grans, es tallen la costella, la salxitxa i la carxofa en trossos ben petitonets. Es pica la ceba i els alls. Es fregeixen, Isidre, les costelles i la salxitxa a la paella quan estigui tot ben daurat a reserva. En el mateix oli que hem fet servir, se sofregeixen la carxofa i les llenegues i es reserven amb la carn. Es fa un sofregit en el mateix oli amb la ceba, l'all i el julivert picat. Quan el sofregit estigui llest, s'incorporen els pèsols, la carn fregida i les carxofes. S'afegeix l'arròs i els bolets i es mulla amb un brou d'au. Es prova el punt de sal i de pebre i es fa coure a foc suau, durant uns 20 minuts aproximadament. I ja està, a punt de servir. Fins aquí la nostra recepta d'avui.
Bon profit.
Restaurant a la taula. Els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
A CaixaBank reforcem dia a dia el nostre compromís ferm amb el sector agrari. I ho fem a través de les més de 500 oficines Agrobank i els 2.000 experts agraris que ofereixen un assessorament especialitzat a tots i cada un dels clients de la nostra entitat. Agrobank. Compartim horitzons.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
L'agenda.
Avui dissabte 5 de novembre es realitza a Riudarenes una jornada en la que s'explicarà què és el que cal fer perquè una explotació hortícola ecològica sigui més eficient i rentable al mateix temps. Ja el diumenge 6 es du a terme a la Granadella una jornada tècnica sobre els beneficis de l'oli d'oliva verge extra i la seva aplicació a la cuina. I dilluns 7 a Figueres una sobre el producte local, territori i turisme a l'Empordà. Ja el dia 8 al Prat del Comte acull una jornada en la qual es parlarà de com informar dels actius ecoturistes dels parcs naturals dels ports i del delta de l'Ebre. A la Bisbal d'Empordà, una sobre horts escolars centrada en els fruiters i l'hort d'hivern. A Sant Carles de la Ràpita, una sobre producció de vivalles en un marc segur i Artesa de Segre, una sobre les responsabilitats dels titulars de les explotacions d'oví i cabrum. Ja el dijous 10 de novembre es fa a Girona una jornada sobre estratègies d'adaptació del sector agroforestal mediterrani al canvi climàtic. A Santa Coloma de Farners, una sobre innovació en maquinària forestal i de jardineria. A Prades, una sobre la poma de muntanya. I a Sant Sadurní d'Anoia, una sobre tracció animal en vinya. Ja el dia 11 s'efectua al Cuber una jornada sobre l'ús d'esmenes orgàniques a la rehabilitació de sòls. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura ha informat que l'Escola Agrària de Mas Bover organitza del 7 de novembre al 12 de desembre un curs de viticultura convencional i ecològica i del 7 al 23 de novembre un curs sobre la traçabilitat com a eina de gestió del risc. Del 7 de novembre al 20 de gener del 2017 s'imparteix a l'Escola Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners un curs monogràfic sobre el porcí. Del 9 al 30 de novembre un curs sobre l'ús de fruiters en jardineria. Del 9 de novembre al 21 de gener un curs sobre el bestiar boví. Aquest centre, per cert, també efectua del 8 de novembre fins al 13 de desembre a les instal·lacions de l'oficina comarcal del DARP, al Maresme, un semitaller sobre l'emprenedoria en horticultura. També més cursos. Del 7 al 30 de novembre es realitza, en aquest cas, a l'Escola Agrària del Pirineu, un curs sobre les energies renovables en el medi rural. Més cursos tenim previstos per aquests dies. Del 7 de novembre al 12 de desembre es fa a l'Escola Agrària de Targa, un curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. Del 7 al 21 de novembre es du a terme a l'Escola Agrària de Viticultura i Enologia Mercè Rossell Domènech, un curs sobre l'enoturisme, una oportunitat per als cellers. Del 9 de novembre al 15 de desembre a l'Escola Agrària del Pallars acull un curs que se centrarà en les habilitats directives en la gestió de l'empresa. I ja per acabar, l'Escola Agrària de Manresa organitza del 9 al 19 de novembre un curs en el qual es parlarà de la captura en viu d'espècies depredadores.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Des d'ahir divendres 4 i fins al dilluns 7 de novembre se celebra a Vila-rodona una nova edició de la Fira Agropecuària. Avui dissabte i demà diumenge es realitza a Sort la Fira de la Tardor, Mostra de l'Ovella Xisqueta, i a Montblanc, Safrània, la Fira de Sant Martí. I de l'11 al 13 es du a terme a Vilanova i la Geltrú la Fira de Novembre i a Vic la Fira de la Muntanya.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia a Ràdio Estel.
Amb les fires finalitzem, tornem la setmana vinent a Del camp a taula amb moltes més informacions i entrevistes relacionades amb el sector agrari i agroalimentari, rural, forestal i pesquer de Catalunya, aquí, a Ràdio Estel.
Del camp a taula, amb Isidre Font.